Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, un espai patrocinat per Gestoria Fernández. Com sempre, doncs, el que els ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Comencem la tertúlia, anem a saludar els nostres tertulians, que avui començarem parlant de temes educatius. Va, vinga, que ens agrada. Maria Creuet, bon dia.
Bon dia.
Ben tornada, que t'hem trobat a faltar aquests dies.
Jo tenia altres coses, sí, què vols que et digui?
Ja va bé, ja va bé diversificar, perquè així veniu frescos amb idees noves, així m'agrada. Quico Marín, bon dia.
Hola, bon dia.
I ara esperem que arribin els companys, un ja ens ha avisat que arribarà una mica més tard. Això de la comprensió lectora, deia que parlaríem de temes educatius, perquè jo sentia, de fet ahir ho vaig mencionar amb els companys del dijous, que la meitat dels alumnes, que se'ls ha fet una enquesta, no? S'ha fet un estudi, que la meitat dels alumnes no entenen el que han llegit. Això és un tema que n'hem anat parlant altres vegades, no? Són aquestes enquestes que van sortint, és preocupant, i hauríem de buscar una mica els motius, perquè no s'ensenya igual, hi ha masses interferències, tenim masses inputs i això fa que no ens concentrem, perquè, no sé, hauríem de mirar també els adults si entenem el que llegim, eh? No només els infants que estan estudiant.
No, és el que pensava, que... A veure, estem molt, molt immersos en la lectura d'imatge més que de paraula, no? I llavors, si hi ha... O sigui, si tu entres, per exemple, a Facebook i hi ha una nota i l'obres... Dic el que a mi em passa, eh? Allò que vols la immediatesa.
Sí.
Si hi ha 4 línies, les llegeixes. Si n'hi ha 25, ja dius...
Ai, quina mandra,
quina
no?
Quina mandra, eh?
Ja no ho miro.
La gent, jo he arribat a la conclusió, per temes de feina, no? Perquè porto temes de xarxes, que la gent no llegeix.
No, i si no ho mires en transversal, no? Comences a mirar. Les lletres negres aquelles sí que les mires, no sé quant.
Sí, perquè llavors el que t'interessa... Vull dir, ens estem acostumant... I jo no dic que sigui dolent. Igual és bo... la síntesi, no a l'explicació i no sé què, sinó que ja et diguin la síntesi, que t'estalvin com que suposes que la persona que ha fet la síntesi ja ha fet tot el procés de debat intern o amb altres persones i que et presenta una síntesi. Llavors, si tu la síntesi la trobes prou entenedora, doncs ja en tens prou. Si tu creus que necessites més, llavors... potser et veus amb ànims de llegir-te tot el desenvolupament que ha portat aquella síntesi. Però...
És correcte.
I que no és fàcil, sintetitzar, tampoc.
No és fàcil.
Abans es feia a classe. Te feien fer un resum o una cosa d'aquell text que havies llegit per veure si havies entès, i la professora sabia per on t'anava i tal qual el nen. Ara no sé si es fa o no es fa. Això seria un bon tema per en Callahan, el company de l'any passat.
Sí, però ara està precisament fent classe, per això no pot venir aquest curs.
A veure si ens escolta i ens envia un WhatsApp i ens diu com ho va això.
Potser ens escoltarà la remissió, em sembla que el repetim la tertúlia al migdia, a les 3. No sé si ell encara està a classe aquella hora, eh?
Jo quan estava a les Mèlies, que vaig estar quasi 10 anys allà a les Mèlies amb l'AMPA, Ja ho veia jo, fa molt de temps, eh? Això ja passava.
Sí, clar, per això deia que és un tema que és recurrent.
És recurrent i jo crec que se va agreujant. No sé si es pon per les xarxes o per fer-ho més ràpid o per llegir 4 línies i no llegir les 30 que hi ha de l'article o el que sigui, no?
Ens hem tornat vagos.
Després també hi ha poca escriptura amena.
També.
Yeah. No tothom...
Què vols dir amena?
Que hi ha molta gent que escriu... però hi ha gent
fàcil.
Recargolada quan escriu.
Clar, que sigui fàcil
llavors,
de llegir.
Una cosa fàcil de llegir, senzilla, amb una gramàtica...
S'infravalora, no? Potser l'escriptura més senzilla s'infravalora.
No sé si s'infravalora.
Ha de ser super rebuscat i llarg.
Quan tu comences amb una lectura, on comencen a haver frases subalternes, una darrere l'altra, hi ha un moment que ja t'has perdut. Vale?
Sí, sí. I tu has de tornar a començar.
Bueno, llavors, molts de periodistes fan això també, eh? Te fan un article...
I m'assenyala a mi, que jo...
Comença... No, jo faig així amb el boli, però no. Te comencen amb un article, te comencen amb l'any passat, de no sé què, te comencen a rebuscar una mica, i ja comença a ser una mica desagradable per l'article, per arribar a les últimes cinc línies de dir-te el que posa en aquella notícia.
Segurament, si no passa res, a la revista Veïns hi haurà un article meu.
Bueno, el llegirem.
El proper número, el llegim. El llegirem. I me diu si faig moltes preses.
Jo me la llegeixo sempre, eh? Sempre.
Sí, perquè, és això, frases curtes i senzilles...
Sujeto, verbo, predicado, que ens deien aquells.
I simpàtiques, amb una mica de sentit de l'humor, per dir-ho d'alguna manera.
Això en Callahan ho fa bé, ara que el mencionaves, eh?
Vull dir que no siguin escritures que porten lectures farragoses. Però tot... és que jo tinc la impressió que hi ha molta gent que pensa que si fa una cosa farragosa és més intel·ligent i més interessant.
Sí,
no?
Però això et deia que potser s'infravalora, no?, el text senzill, no?
Potser sí.
Clar, és lectura per nens, no? Això és molt senzillet, no? S'ha de fer...
Però clar, què passa ara? Que els que som adults o els que són adults ara abans tenien aquest problema, o és que escriuen malament o d'aquella forma que no els entén ni els altres,
clar,
tampoc.
Però per contra, això que deia la Maria, no?, d'escriure molt llarg i amb frases subalteres, però per contra, per exemple, la dictadura de Twitter, per exemple, que són 150 caràcters, em sembla.
Ara sí, no és Twitter, però després no, ja no...
Bueno, X, perdoneu. Ja no, jo per mi sempre serà Twitter.
Després hi ha els fils, que s'allarguen com 25 o 30 tuits d'aquests. Hi ha un moment que dius, vale.
Ja te canses de fer haver respuesta, no?, perquè...
Sí, t'enllacen en un altre puesto que te'n vas a buscar un article o l'article o l'explicació d'aquestes i te canses.
I el fet de que no es llegeixi tant en paper, bueno, no ho sé, ara potser dic una mentida, però potser sí que es llegeix molt en paper, però cada cop també llegim més en digital. Potser això també ens dificulta la comprensió. El fet de llegir en la pantalla, no ho sé, ara ho pensava. No ho sé, us he deixat aquí pensatius.
No. No, jo no ho diria pas.
No.
Llegir la pantalla, acabes que els ulls et fan pampallugues.
I t'hi posaran ulleres.
Més que amb el paper.
Segur.
Aquí els tres portem ulleres, eh? Això vol dir que hem mirat molt de pantalla.
Els quatre,
sí, perquè l'Ivan al control també porta
ulleres. No, jo crec que no, jo crec que... Home, és maco llegir un llibre, és maco llegir el paper, però tothom ho farà amb les pantalles, en el mòbil, les tablets, a la tele o l'ordinador, el que sigui.
Jo haig de reconèixer que a mi m'agraden les coses curtes, tot i que fa poc m'he llegit uns llibres molt gruixuts i m'he agobiat una mica.
Però poden haver llibres molt gruixuts que tenen capítols curts i que són fàcils de llegir.
O que l'entrada sigui fàcil de llegir i ja t'agafes en aquell llibre. A mi m'ha passat amb un parell de llibres, de més de 300 pàgines. Si l'entrada és bona, ja t'enganxes amb el llibre i vas començant. I després, com diu la Maria, van passant capítols curts i que te van fer llegir més.
Va, aquí és l'últim que heu llegit. Vull saber-ho.
Jo estic llegint un llibre d'un veí d'Ordis, Alfonso Alzamora. Ja us diré, perquè sóc una desgràcia per la meva memòria, us diré el títol. I és això, és un llibre gruixut...
Però capítols curts.
Capítols curts amb sentit de l'humor.
Mentre la Maria busca... Sí. José Las Heras, bon dia.
Bon dia.
La Maria busca l'últim llibre que
Mira,
ha llegit.
Mira, es diu El ojo del fracaso, un ensayo sobre l'arte contemporáneo.
Carai...
I ell és pintor, escultor i escriptor.
M'agrada el del fracàs, a mi.
Fa una anàlisi del món de l'art, d'aquest de que si no estàs en una galeria, si no sé què, que si no ets un epatele bourgeois, ja no... O sigui, un que provoca.
Ja no
ets un bon artista. I ell, doncs, ha fugit molt d'aquestes coses, ha fet moltes exposicions, però es considera outside d'això. Llavors, ha anat escrivint i ha fet una recopilació de tot el que ha anat escrivint al llarg dels seus viatges a la seva vida, i està molt bé. I són capítols que no tenen més de dues pàgines.
Això està bé.
I mitja, i està molt bé.
José, tu què llegeixes? Què estàs
llegint? Jo m'he llegit un parell de llibres.
No és la tertúlia de Sant Jordi, estem parlant de llibres.
Sobre la vida de Julio César.
Oh, interessant.
Sobre la vida de Julio César. Molt interessant, tremendament interessant. Molt ben documentada, molt ben documentada. Sí. Evidentment és una part novel·lada,
és
novel·la històrica, super ben documentada i molt interessant. És a dir, he devorat 1.400 pàgines gairebé en dues setmanes.
Independentment de si és llarg, és igual.
Perquè és que jo em va provocar, em va provocar. l'avidesa de la lectura, i bueno, aquests són dels dos últims llibres que m'he llegit. Me'ls he llegit en 2-3 setmanes.
I tu, Quico, veig que estàs buscant.
No, que no me'n recordava el títol, perquè me'l vaig llegir al pensar quan el vaig
trobar. Jo soy Roma, es diu el primer. Jo soy Roma.
Jo soy Roma.
No me'n recordava del títol, el vaig llegir quan el va treure en Ramon Iglesias fa un any, al Centre de l'Univers. El centre, Cròniques del Centre de l'Univers, que parla de l'estació de Portbou.
Cadascú el seu tema.
I ja recordava, tinc allà guardat a casa i dic...
I ara però tinc el següent, el següent ja el tinc.
Si el primer és Jo soy Roma, el segon...
El segon no me'n recordo com es diu, però bueno, és a dir, ja ho trobareu, segur.
Jo vull con Cleopatra, no?
Bueno, ojo que Cleopatra sortirà per allà.
Per això t'interessa,
sortirà,
el segon, no?
No, sortirà i també surt una mica molt documentada la història de Cleopatra i de més, que de fet era una filla nascuda fora del matrimoni. Mm-hmm. Per tant,
sí. També van tenir una filla?
No, Cleopatra.
No, Cleopatra
és una filla...
Era bastarda, vaja.
Era bastarda, sí, era bastarda.
Sí, sí.
Però l'estimada del seu pare i molt, molt ben educada, no? Per això va viure un temps a Roma. Bueno, és igual, el tema està en que... No desvello més coses del llibre.
No, perquè si algú vol llegir...
Si algú vol llegir, que el llegeixi. I ara el següent és un llibre més de caràcter empresarial que es diu La Caja.
Ostres, la caja.
La caja.
Però no és l'estrella.
No, és la caja. I que és aquí és on parla sobre aquests pensaments no molt interessants de cara a si pensem dintre o fora de la caixa, no? I que també s'aplica sobre els departaments empresarials i de més. Jo també tinc el meu monotema.
Sí. Ara jo n'he d'anar a buscar un que tinc encarregats d'un arquitecte que es diu Gavi Barbeta, que és L'arquitectura de l'amor.
Ostres. De la mort, de muerte.
Amor,
de love.
La caja diu, una entretenida història sobre com multiplicar l'autèntica col·laboració.
Ah, interessant, Molt bé, molt bé. Veig que cadascú amb els seus temes, Endevineu quin és el meu tema, no?
El manga.
Però hi ha llibres o són tot
no,
revista?
No, són còmics, sí. Còmics. Ara m'estic llegint un que es diu Ganíbal, que va d'un policia que es trasllada en un poble petit del Japó, que té fama de que els habitants d'allà són caníbals, que es mengen entre ells. No ho sé, porto molt poquet llegit.
Però mira, és a dir, vaig enllaçar-ho amb un dels temes que ens havies
fantàstic
proposat.
Fantàstic. No sé com el canibalisme pot enllaçar amb un dels temes que havia proposat.
El tema còmic i el tema imatge.
De la lectura, que estàvem parlant.
El tema de la lectura, el tema còmic, el tema imatge, i no com això afecta a una cosa important que tu deies l'altre dia.
La comprensió lectora.
Que és la comprensió lectora, no? I això... Bueno, tinc un exemple a casa, ara mateix exàmens de preavaluació primer de batxillerat, això ha sigut un drama, no? Perquè els exàmens ja no són iguals que eren abans, no? Ara ha d'haver-hi un punt de comprensió lectora.
Sol passar.
Extra, no?
No, a la pregunta.
Que entenguin què li pregunten.
Que entenguin què li pregunten.
Ja compta mig punt, entendre la pregunta.
Sí, no? A mi m'ha passat també a casa.
Sí, entendre la pregunta, no? És a dir, que ja no és... Entendre què s'espera de tu a l'hora de respondre aquella pregunta, no? Que són aquestes dues coses, que no és el mateix allò que aquell unívoc que és esto, cuánto suman 2 + 2, que això sí que és unívoc i aquí no cal pensar-hi gaire, no? Però és a dir, hòstia, com arribes a sumar 2 + 2...
Ja pots fer-ho de moltes maneres. Pots, sí.
No? Ja és una altra pregunta, no? Sí, i t'estan demanant un altre tipus d'història. Llavors això arriba, i per mi és absolutament preocupant, no? el tema de la comprensió lectora. Ja no només la comprensió lectora, sinó de la comprensió d'allò que ens estan dient, és a dir, la sonora, no? És a dir, sortia, i poso un exemple, a més l'he posat ara diverses vegades en alguns foros, sortia una noia que li deia, si la belleza fuera un delito, no, tú serías inocente. Llavors ella diu, ostres, mai m'havien dit un piropo tan bo. És a dir, quan és absolutament el contrari, no? Sí. Llavors, dius, és que ni això entenem, no som ni capaços d'entendre això. És imaginat ja...
Bueno, és rebuscadet, aquest.
Bueno, però, és a dir, però s'ha d'entendre.
Sí.
És a dir, quan tu dius, si la belleza fuera delito, tu series inocente.
Això és perquè la noia va voler anar massa
ràpid.
Era
lletja com un pecat, però...
Sí, però va anar massa ràpid. No, potser, si vas molt ràpid penses, ui, això és un piropo.
Aquí és on vaig. És aquí és on
parla
vaig.
De bellesa,
a la velocitat.
Inocente, bellesa,
ja està. Esto es mío.
Soy la más guapa.
Soy la más guapa. No? Sí. Llavors, más guapo, perquè la primera vegada que vaig sentir era al revés. Era un guapetona. No sé. Però el tema està aquí. És a dir, que no... I per mi un dels grans problemes que tenim en les discussions i en els debats en general, no, és que no som capaços d'entendre... I després hi ha una cosa, que per mi ja és encara més, que com que tot ha d'anar tan ràpid, tot ha d'anar tan superràpid, escoltem per respondre, però no escoltem per entendre.
És el que anava a dir ara, que quan algú està parlant, estem pensant què direm,
què direm
en lloc d'escoltar bé el que està dient la persona. Que potser la mateixa persona ja dona la resposta que tu penses que donaràs després i no fa falta que la digui. Però hi ha moltes vegades que no escoltem per això, perquè el nostre cervell està pensant com entrarem després a la conversa, amb quin incentiu, amb quina punya o amb quina gràcia.
Bueno, quina resposta, o quina resposta.
O quina resposta.
Sí, però... la que sí.
I el tema dels còmics jo crec que ajuda a llegir, no?
Bueno,
és una ajuda, no? Perquè
no.
Si tu tens dificultats lectores, a vegades el fet de que hi hagi el dibuix t'ajuda.
Bueno, sí, però, sí però
quan surtis d'aquest camp, què passarà?
Bueno,
quan te llegeixis un article de...
A mi m'ha passat que jo estic molt acostumada a llegir manga i a llegir còmic, perquè porto un... Bueno, m'agrada molt.
Que va associat una lectura amb un dibuix.
M'ha anat molt bé. Bueno, també has de fer un esforç, perquè estàs llegint de dues maneres diferents a la vegada. O sigui, no és el mateix llegir una imatge que llegir un text. A nivell de cervell ho has d'interpretar diferent, no? I ara, a finals d'agost, tot el mes de setembre, he estat llegint aquesta novel·la que us dic, que és bastant llarga, que és fantasia... dracs i coses d'aquestes, que es diu Ales de Sangre, bueno, una saga d'aquestes que s'està venent molt, i els primers dies m'acostava a llegir, perquè em perdia, perquè no hi havia els dibuixos i la lectura és...
Clar,
una cosa és la lectura lineal, no?, que vas d'esquerra a dreta, i l'altra cosa és... que ara mires el dibuix, ara vas cap a l'altre costat, en una mateixa vinyeta hi poden haver-hi dues línies de lectura.
A mi m'ha passat a casa...
És una lectura diferent.
A mi m'ha passat a casa, el nen està a Madrid estudiant, ha tingut 4 exàmens i a l'últim l'ha suspès. I repassant, perquè fem cada dia una videoconferència o cada 2 dies, una tal, i mirant, perquè és del tema ferroviari, m'ensenya l'examen. Podia haver fet de 60 preguntes 8 fallos, 6 fallos va fer 8. Pues dos... era clarament que no havia entès
la pregunta.
Que la pregunta estava una mica rebuscada, també.
Sí, amb que a vegades,
a vegades ho redacten d'una manera perquè tu
caiguis caient. Llavors li vaig dir, mira-te bé la pregunta sempre. Sempre s'ha de mirar bé la pregunta, entén la pregunta tal i qual.
Però com trenquem la velocitat? Perquè, clar...
I jo crec que les xarxes, o el mòbil, o les pantalles, han fet molt de mal. Perquè nosaltres no vam sortir així. Nosaltres vam sortir... Ostres, jo no sé si també és un problema allà a classe, a classe de l'educació que fan també. Però nosaltres no vam sortir així, nosaltres llegíem...
Jo...
És més, jo me'n recordo el divendres a la tarda amb el professor que ens feia llegir la novel·la aquella que llegíem tota la classe, pàgina a pàgina cada alumne. I després te preguntava què havia dit aquella pàgina. O sigui... Jo crec que això no sé si es fa o no es fa, encara que no s'ho podria dir.
Bueno, no, suposo que demanen resums, treballs,
sí,
no? Però ara,
sí.
Ara tot no, és com passa, molt fàcil.
I ve el pare i li fa el treball, o ve el pare i li fa el resum, o l'ajuda.
O la IA.
Clar, llavors...
Però és veritat que, a veure, a mi em passa, Jo a vegades m'ho faig a mi mateixa, no?, de llegir una pàgina o una cosa i després tancar el llibre i dir que he llegit.
Jo també m'ho faig,
No sempre sé contestar. Entens.
Clar, tot
perquè,
depèn.
Perquè la ment se'n va... O sigui, els ulls miren una cosa i el pensament se'n va cap a una
altra.
Això
passa,
I llavors estàs llegint una cosa i penses que després has de fer no sé què, o has d'anar no sé qui, o has de trucar no sé... I llavors...
Però llavors que no t'agrada el que estàs llegint,
o
millor.
No t'agrada el que estàs llegint, o potser no estàs prou concentrat en aquest moment,
no? No està ben concentrat.
És a dir, el tema és la concentració.
Clar.
O sigui, el tema en tot és la concentració. Ens han venut, no?, que la multitarea, no, és la panacea.
I no és veritat.
No és una veritat absoluta, podríem dir, vale? És a dir, perquè sí que és veritat que mentre estem conduint, estem fent una multitarea molt clara, estem amb els ulls a la carretera, amb el volant, amb els peus, estem fent una multi...
I amb l'altra mà, amb el
bueno,
canvi de mà.
Jo ja no. Però bueno. Però el tema, que per mi és un gran element de seguretat el conduir un cotxe automàtic.
Jo també penso.
A mi m'agrada més el canvi de marxa.
No. Perquè no has provat l'automàtic.
Sí. Quan provis
l'automàtic,
s'ha acabat
el
canvi. Podem debatre-ho després a la
pausa. El canvi de marxes, si és un tema fàl·lic i no sé què, això ja és un tema teu. Però això
ho parlarem després.
Però sí que és veritat que la multitarea està bé, però hi ha vegades, no, que ens hem de concentrar o que estaria molt bé concentrar-nos en allò que realment és necessari. Llavors, la lectura, per exemple, és un moment, per mi, té una part de... ha d'haver-hi el moment, el lloc, la llum, i llavors quan jo... almenys em passa a mi,
fins
no?
i tot a la postura en la qual t'estàs
llegint. Tot. És tota una mena de cerimònia, sí. Mm-hmm. De cerimònia, en el qual, quan això em passa, i quan trobo la postura, el lloc, el moment, la llum, tot això, em puc passar hores
llegint.
I, o a vegades que dic, mira, ho faig només, i dic, mira, tinc mitja hora, però només amb aquella mitja hora vull estar plenament concentrat. I la veritat és que quan la gent diu, no, és que... I ho poso un exemple completament. El golf relaxa. No, jugar a golf relaxa. Però sabeu per què relaxa
perquè
el golf?
Perquè es concentra. No?
Perquè és tan sumament difícil i complex que t'has de concentrar tant, no, en allò que només pots estar per aquell tema concret, que llavors tot l'altre ho tens evadit. És a dir, llavors, quan acabes de jugar allò, quan acabes absolutament d'allò, has estat només plenament concentrat en allò i ja tota la resta ha passat a un segon terme. I el mateix és amb la lectura.
Mira, aquí
hauria de ser amb tot?
Sí, aquí em pregunten...
No sé si hauria de ser.
O amb molt.
Però
amb
jo crec que el fet és que hauríem de provocar nosaltres mateixos aquells punts de concentració. No?
Clar, però clar, és molt difícil quan tot va tan ràpid, no? I has de fer tantes coses. Potser llegir imatges és molt més ràpid.
Però no, és que tot va...
Tu autoimposes tu, la velocitat.
És a dir, la velocitat, és a dir, com tot, no? Com, són, és a dir, nosaltres escollim, és a dir, tenim una gran llibertat. És a dir, a mi això de posar que les coses són per les xarxes socials o perquè tot va molt ràpid, no? O perquè, és a dir, perdoneu.
Ets tu que et va quedar
però
ràpid.
Tu ets l'amo de la teva vida. Tu
en el cas d'una oposició te posen un temps per contestar 60 preguntes. Eh?
Tu esculls a què dedicar-li el temps. Tu esculls a què dedicar-li el
bon
temps.
Bon dia, Martí, que bon no t'he dit res.
Tu, en el cas d'una oposició...
Sí, un examen, tens un temps limitat.
El meu nen tenen 2 hores per respondre aquestes 60 preguntes, eh? Ja es posen nerviós només de sortida, ja comencen allà...
Però el nervis és una resposta.
Correcte, on, sí.
Perquè
sí.
El mateix... És a dir,
has de saber gestionar.
Però que no, una posició però a qualsevol...
Del mateix estímul hi haurà que està molt tranquil. Per tant, és a dir, per tant, el problema no és l'examen, ni les 2 hores. No,
és la teva gestió.
És la teva gestió de sí, com de respons tu. Correcte. A aquest estímul. És a dir, per tant, és a dir, Nelson Mandela, no?
Que deia... Però vull dir que no és el moment ideal, no és el joc ideal, tu
clar,
tens que fer vindre.
No?
Tu tens que vindre tota la vida.
Nelson Mandela deia que ell sempre havia sigut lliure, inclús en el pitjor dels seus cautiveri, perquè ell podia decidir quina era la resposta
i
quina era la seva actitud en aquells estímuls. Per mi és una gran lliçó de dir, escolta, al final és dir, sí, molt bé. És a dir, inclús en el pitjor règim talibán, no? Que ara no els hi deixen...
ni parlar?
No. Ni emetre imatges d'éssers vius per la televisió. És a dir, no...
Aviam.
Sí, no sé, ho he llegit la notícia.
No he llegit.
És a dir, a la televisió, em sembla que sí, iraniana...
He llegit això que diu la Maria,
del
no
règim talibán, ha dit que que ni tan sols poden emetre per la televisió ni per qualsevol mitjà imatges d'éssers vius, ni animals ni persones, eh? No sé, és a dir...
I el Pedres, que és una ràdio, llavors?
És una
intel·ligència artificial.
Un passatge, no?
Sí, o xarxa, una ràdio, o el que sigui. Llavors, inclús davant d'això, els habitants són lliures d'escollir quina actitud, amb quina actitud.
S'ho agafa.
No, jo no sé si aquesta estadística que tu parles, clar, hi ha clar. Molta gent que ha vingut de fora, a lo millor.
Bueno, això és un altre meló, de la comprensió lectora.
Lo que van dir en el tema d'aquelles proves que van fer, no? Cuidado, que també s'ha de mirar.
Deixem-me d'històries, és a dir, hi ha l'estadística, la teoria de los grandes números, que sí que tu quan vas més molts números, és a dir, quan tu estàs parlant de 50 milions d'habitants, no? O de 20 o de 15 milions d'estudiants, els immigrants. Són una infinitèssima part de la quantitat de l'estadística. Per tant, és a dir, qualsevol que em digui qualsevol cosa de que això és pels immigrants, escolta...
No, jo no dic que sigui pels immigrants.
Ell ho diu com a un factor
un factor que podrà tindre compte en aquesta estadística.
És absolutament inapreciable. Segur? Sí, absolutament inapreciable. A nivell d'estadística. A nivell d'estadística. Se'n diu la teoria dels grans números. És a dir, al final... tens allò, és a dir, el percentatge de mostra d'alumnes respecte al total de notes i tal, és inapreciable.
A més, els percentatges són manipulables 100%.
No, però amb independència d'això, és a dir, inclús, és a dir, el que ens dicta pues, el veure, si això m'ho dius, que això és, m'ho invento, no tinc ni idea, a Roses on la, o a Sal, no? Que és més clar i més evident que hi ha una taxa d'immigració molt elevada, de no sé què,
escolaritzada,
però,
i tot
escolaritzada, tot. Sí, però tots aquests escolaritzats ja han nascut a Catalunya, eh? Per tant, és a dir, ja no, és a dir, des del punt de vista d'immigrant ja no ho són. Vale?
Va, el problema són les persones que tenen, que han pujat i han crescut i han tingut una educació amb un alfabet diferent i amb una grafia diferent, que esclar, de cop i volta, i que escriuen de dreta a esquerra i que de cop i volta es troben que és al revés, de dreta a esquerra, que la grafia és diferent.
Sí,
costa més, sí.
Llavors, costa més.
Sí, costa més, però al final... Com tot, és a dir, a nivell a nivell numèric, és a dir, això... Però el que sí que està clar, és a dir, tu has tingut un exemple a casa teva, fa 2 minuts, no? Ens ho has explicat, però, és a dir, el teu fill és tonto? No. És a dir,
no.
Segurament no va prendre el temps, és a dir, o no li va donar la importància suficient a la lectura i comprensió de la pregunta...
Però va prendre una decisió concreta, no?
I es va atabalar en un moment de... Per la raó que sigui, això s'aprèn, s'acaba aprenent. I això, la comprensió lectora, la tenim, és a dir, és que podeu fer la prova, però ja no cal... amb nens, eh?
No, i el més bo és que no, ho reconeix, ell. O aquí ell ho reconeix. Papa, m'he lido demasiado rápido la pregunta.
Bueno, però això és
ja
un gran...
Però si se n'ha donat compte, és el primer pas per l'aprenentatge.
Però és que ho trobes en el Parlament, on el PP no sap ni llegir les lleis que aprova o deixa d'aprovar.
I en el Senat, també.
No, ja li passen la pilota en el
algunes
Martí,
intervencions.
No?
Sí.
No, però és a dir, tot això, és a dir, és que ni tan sols hi saben ni interpretar ni llegir el que diuen. El que està dient aquella pregunta, aquella llei o aquella cosa en concret.
Com veu la comprensió lectora,
no,
Martí?
No, però són uns vagos i no... Aquelles 3 fulles no
llegir, no llegir, mirar ningú. Ja. Llegir és una cosa, comprendre és una altra, eh?
Clar, sí.
No. I això és el que diu en l'alfabet funcional.
I després vota el que voten. Allà.
Exacte.
No, però és a dir, però és que això ho trobem, aquesta falta de comprensió lectora, que és d'entendre ben bé, ho trobem inclús en les converses diàries.
Sí.
No, quan la gent... interpreta, no? És a dir, no, i què vols dir amb això? Diu, el que he dit. No cal interpretar. És a dir, ja estem pensant més enllà, en el multitask, en comptes d'escoltar ben bé allò que m'acaba de dir.
És que no és el mateix oír que escuchar.
No, això està clar. No és el mateix llegir que entendre, no?
I llegir que entendre.
Quan jo estava a Nestra Parlada, em vam dir una nena que feia segon de BUP en aquell moment, a punt de fer la selectivitat, no? I havia suspès un examen o comentari de text. Li va anar al professor, li tenia fet, vés a un Martí que ell t'ho explicarà. Va treure les posicions a sobre i la nena es presenta allà. Diu, i l'examen suposo que el deus tenir demà. Diu, sí, exacte. Saps? Quan venen així és que tot és...
emergència.
Tot és urgent, no? Què faig amb aquesta nena? Bueno, va, vaig agafar un comentari de text dels que tenia i dic, a veure, va, vés fent. Agafa allò i comença a apuntar. Sí, vaig dir, tu no t'has llegit bé el text. Llegeix-lo 4 vegades, s'ho va llegir 4 vegades i va fer bé el comentari de text.
Clar.
És que és una qüestió a vegades de
llegir, de temps.
De manera d'entendre les coses com les has de fer. No?
La pressa. I a part... l'acabar aviat per després no sé què fer.
Aquesta...
Perquè a vegades és això, no?
Les ganes d'anar a jugar al pati, per exemple. No,
el volia molestar i a cap d'una hora tenia una cosa que fer i ja està, el que sigui.
No, però a vegades passa, que dius, menja ràpid i després dius, bueno, per què? Per estirar-me? Si m'estiro una mica més tard, no passa res?
Depèn,
Depèn de si t'has de tornar a treballar.
És a dir, el teu punt de vista avui, Maria, no és el mateix que el meu,
Això que deia en Quico...
Depèn del cansat que estiguis.
Que et donen 2 hores per contestar no sé quantes preguntes, a part d'això és un drama, psicològicament afecta a la gent. Jo vaig estar en un examen per manipulador de productes fitosanitaris, que era complicadet, però bueno... M'ho vaig estar treballant i vaig estar estudiant. I clar, jo tenia una angoixa. Jo anava allà a fer un examen, no com un pagès qualsevol, que no ho soc, sinó com un exdirector general de pesca que s'anava a fer un examen a la Generalitat. O sigui, com no ho fotis bé...
Tenies una pressió
no,
extra.
No, la pressió...
Presenta la dimissió.
La pressió psicològica la tenia, no? I vaig anar enseny fent allò, i a cap de 10 minuts n'hi havia que ja entregaven la fulla. Et foten una estrella de sobre.
Bueno, és una pressió.
No, foten, no.
Aquest
que la poses tu mateix, no? Ja. És el que dirà en José.
És que, no? Sí. És que hi ha un tema, no? És a dir, i ho faig molt més enllà, que és el tema de l'autoresponsabilitat. De l'autoresponsabilitat. Sempre busquem a la resposta fora. Jo no dic que nosaltres siguem plenipotenciaris i que ho puguem fer tot. Però, de fet, l'únic que podem controlar
És el que fem nosaltres.
És el que fem nosaltres. Mm-hmm. És a dir, l'altre dia, això ho parlava amb el meu fill, no?, que deia, parlava coses del futbol i dels entrenaments i no sé què, i li deia, mira, és a dir, el que faci l'entrenador, no?, o els teus companys, t'influeix. És evident, no? Perquè estàs dintre d'un ecosistema que qualsevol de les persones que estan en el teu sistema influeixen sobre el teu entorn, no? L'únic, però l'únic que tu pots controlar és la teva resposta. L'única cosa que tu pots controlar és la teva resposta davant aquest estímul. Mm-hmm. I això és, per mi, és la gran notícia.
És el que hem d'aprendre, no? Potser d'això que dius tu, comparar-se.
En certa manera és el que està de moda també amb el mindfulness, no? Mm. De la consciència plena en el moment present. Mm. Dit amb altres paraules.
No, totalment. És a dir, per mi el gran exemple, és a dir, i tenim un gran exemple que ara faré la nota esportiva.
Vinga, va, i després anirem a publicitat. És
Rafael Nadal. Rafael Nadal, ara fa als Jocs Olímpics, que va perdre en la primera ronda o segona ronda, ara no me'n recordo.
El Djokovic.
El Djokovic en segona ronda, si no recordo malament, va dir una cosa que a mi em va semblar el paradigma d'això que tu has dit, estar present en el moment present i en hora, no? Ell, precisament, el que l'ha fet més bo que altres, no?, és precisament estar present en el moment present, en aquell moment que havia de colpejar aquella pilota i no només està pensant en aquell moment. I ell va dir, ara no puc estar tan focalitzat en el present i en el moment i en l'ara com abans ho podia estar. Per les raons que sigui, perquè té dolor, perquè no arriba físicament, perquè té un sobreestrès pues, per fer-ho bé, per el que sigui. I diu, i això és el que és la diferència que em dona entre guanyar o perdre, o competir o no competir, perquè perdre... és a dir, és un forma part de la competició, no? Llavors, això és la plena consciència de dir, està de moda, però és que és a dir,
no és que és on hem d'anar,
és que és així, ha sigut sempre així, és a dir, sí, és a dir, que tu el dia que estàvem allà a la selva, no, mig en pilotes i arribava un rinoceront i ens atropellava, és a dir, que el rinoceront passés per allà no ho podíem controlar. Esquivar-lo sí que ho podíem controlar o preveure què passaria per allà o no passar per allà, no? Mhm. No, però si tu, sí. No, llavors és el mateix, és a dir, hem de ser plenament conscients, no, d'allò que fem en aquell moment.
Si em deixeu, anem a publicitat, però m'han passat aquí una nota que de recordatori que ens han trucat des del dispensari d'aquí del municipi, que recordem que avui hi ha vacunació de la grip i Covid a les persones que hi vulguin anar fins la una i sense cita. Per tant, fem aquest recordatori que ens han demanat des del dispensari, que si algú es vol vacunar d'aquests dos bitxos, Covid i grip, doncs ho poden...
T'hi posen les dues a la vegada?
Sí. Diria que sí.
Un braç o l'altre? I l'altre.
Una cada braç?
Una cada braç. Perquè jo l'altre dia vaig acompanyar una persona gran d'ordis i li vam posar
una cada braç. Sembla la Mili d'abans.
Fem una pausa per la publicitat i així decidiu si voleu anar a vacunar-vos o no. Vinga, va, fins ara.
Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
Ciutadans i ciutadanes, vivim un moment històric pel centre comercial Gran Jonquera. Creixem amb més botigues i més espais. Creixem tant que ara podem dir que som un país. El país del shopping. Amb marques com Zara, Adidas, Bershka, Stradivarius, Mango, Lefties i moltes més. Vine al nou Gran Jonquera, el país del shopping.
Arriben les rebaixes de tardor a Ford Garatge Central. Cauen els preus en tota la gamma. Ford Kuga per només 25.100 euros i Ford Tourneo Courier per tan sols 18.500 euros. És moment d'estrenar cotxe al millor preu possible. Ofertes vàlides únicament a Ford Garatge Central, a Figueres i Vic. Vine, que volen!
Diumenge 20 d'octubre, a les 10 del matí, no us perdeu la cursa de la Dona de Figueres, la vostra cita anual amb la solidaritat. Grup Iris, 9 anys organitzant la cursa de la dona, amb la finalitat de seguir ajudant a les persones afectades de càncer de mama i els seus familiars amb teràpies diverses, tallers, conferències. Ajuda a ajudar! Apunteu-vos a la cursa de la dona, www.grupiris.cat, a la seu de Grup Iris i a Avalosport. El vostre granet de sorra compta i molt.
Atenció, atenció. No pots perdre aquesta oportunitat única. Vols tenir el control a la palmellada de la mà? Descobreix ara la nova app d'OptiPunt Doctors Avent. Imagina un món de beneficis al teu abast. Només per descarregar-la rebràs un regal de benvinguda i un altre pel teu aniversari. T'ho imagines? A més, obtens reemborsaments a les teves compres, saldo a la targeta familiar, promocions exclusives i la possibilitat de reservar cites des de la comoditat del teu telèfon. Però això no és tot. Com a mostra d'agraïment, rebràs un cupó de benvinguda de 10 euros de descompte amb la teva compra següent a la botiga. Sona bé, oi? I tu? Ja tens la teva? No esperis més. Optipunt Doctor Saben t'espera a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres o troba'ns a les xarxes socials. Descarrega-la ara i comença a gaudir de totes aquestes avantatges. Vols ser mosso d'esquadra, policia local, auxiliar administratiu i vols opositar una plaça fixa dins l'administració pública? Aula Mestre Centre d'Oposicions a Figueres. Et preparem per totes les proves amb classes presencials adaptades al teu dia a dia i suport 100% personalitzat. Comptem amb 16 anys d'experiència que ens avalen. Vine i informa-te'n a Figueres, carrer de Santa Llogaia 30 o al telèfon 972 51 63 14. Inverteix en el teu futur a Aula Mestre.
A Vilafant sabies que... Vine a descobrir la història del nostre municipi a través d'una visita guiada teatralitzada, amena i interactiva. Vine el diumenge 27 d'octubre a les 11 del matí al cau i endinsa't a la nostra història. I en acabar el recorregut podràs degustar pa amb vi i sucre.
Hyundai, Hyundai, Hyundai... Hyundai?
És igual com ens diguis. L'important és que ens trobis i puguis gaudir de la nostra tecnologia, al millor preu i d'un servei professional i personalitzat. Fornells Motor, el teu concessionari Hyundai a l'Alt Empordà. Ens trobaràs a la carretera Nacional 2, a Santa Llogaia d'Àlguema, Figueres.
Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, un espai doncs, com sempre ens patrocina Gestoria Fernández, especialistes en homologacions de vehicles de transports nacionals i internacionals. Estàvem parlant de lectura, de concentració, de llibres, que està xulo parlar de llibres aquí de tant en tant. Una cosa que he comentat a la pausa però que no he comentat i així em servirà per lligar el següent tema de... Que les capacitats de concentració lectora o de comprensió lectora, en aquest estudi que comentàvem a la primera part, també van lligades amb la capacitat socioeconòmica de les famílies, no? I aquí ja som al següent tema que volia parlar, del tema de l'esforç per l'habitatge, no? Que el 40% dels espanyols tenen dificultats per pagar el lloguer. I sentia ahir també que molts joves... pel sobreesforç de pagar el lloguer a vegades decideixen, no, del seu sou doncs deixar d'invertir en, per exemple, en temes de salut per poder afrontar el cost de lloguer. Jo crec que això
però
preocupa.
Això em sembla que en vam parlar l'última vegada.
Sí,
que
sí, sí. És que el tema de l'habitatge no s'ha solucionat, Maria.
No, i que és un problema de màfies.
Jo, vamos, estic amb bastant en desacord.
Bien. Així m'agrada que estigueu en desacord.
No és un tema de màfies. És a dir, un gran tenedor és una màfia? Des de quan? Fa una pràctica mafiosa? És a dir, jo crec que el llenguatge és molt important quan ens referim a les coses. No és el mateix un gran tenedor que una màfia. Això, punt número 1. Punt número 1. Punt número 2, que per mi és més, encara més important. No soluciona de la nit al dia i pretenem que solucioni de la nit al dia. Almenys això és el que tothom diu. No, topant els lloguers. No, topant... Sí, no es soluciona.
Bo jove.
No, bo jove, tal. Tota una sèrie de mesures que això ha de ser... I de sobte, no? Aquell senyor que té un contracte de 5 anys va i el propietari va i baixa el lloguer perquè sí. No? És a dir, els contractes tenen una vigència i això s'ha d'anar canviant amb el temps, no? Tercera cosa que també és molt important, es nota que me l'he preparat.
Sí, ja té bé.
I tercera cosa que és molt important, és a dir, aquí ha d'haver-hi en economia, com a la vida, com a la societat, res és monofactorial. És a dir, hi ha molts factors en aquí. Grans tenedors, escolta, podem fer tot el que vulguem contra els grans tenedors, no? El que sigui, Però per mi és molt més important la base de que avui en dia, per exemple, s'està intentant aquelles famílies que tenen dos o aquells propietaris que tenen dos o tres vivendes, per la raó que sigui, perquè han sigut hàbits a l'hora de, o llestos a l'hora d'invertir, perquè perquè han tingut l'habilitat de guanyar uns certs calés i invertir-ho en immobiliari, perquè ens han dit, no, de que, i han accedit a que això és un valor refugi, no? Sigui per la rendibilitat que pugui donar el lloguer o per la no devaluació del totxo. Llavors, inclús s'està intentant criminalitzar, no? Criminalitzar, perquè és la paraula, en aquelles persones que tenen dos i tres vivendes que estan lliures i perquè igual en un moment determinat pues les volen gaudir ells per la seva vida. Escolta, pues no la vull dedicar al lloguer, i això és una decisió lliure i soberana. I deixem-me acabar l'última. Hi ha un tema per mi molt clar, que és fiscal. És a dir, la fiscalitat pel petit propietari és absolutament infame.
No, jo em refereixo a aquestes grans empreses que estan a Barcelona, a Madrid, a París, a Nova York, a London, no sé què.
Arreu,
i que estan especulant amb la vivenda. Estan especulant.
Però especular, estan especulant. Especular ho prohibeix alguna llei?
Jo no dic que ho prohibeixi ningú. Jo no dic que ho prohibeixi, jo dic que socialment no és acceptable.
Per què no?
Perquè, a veure, si tu vius en una societat, has de pensar no només en tu, has de pensar en tothom. Si tu només especules amb un bé que saps que és bàsic per la vida d'altres persones, tu estàs no contra les lleis oficials, però sí contra les lleis morals, perdona.
Però per què? Pel fet de tenir molts? És a dir, i quina diferència...
Quina diferència hi ha entre especular
entre un pis que tu que has heredat de la teva mare, m'invento,
no, i
vulguis vendre-ho al millor postor... En què en tinguis 200.000 pisos i vendre's el millor postor. És la mateixa fet.
Per què es dispara el tema del lloguer? El problema del lloguer?
Per aquests especuladors?
Bueno, no. Però també perquè
no hi ha habitatge assequible, no?
No, perquè les persones no poden accedir a comprar-se una vivenda. Jo tinc molts de companys i molts d'amics que no poden anar a comprar-se una vivenda si no tenen 40.000 euros al banc. Per guanyar 40.000 euros i pagar al banc l'entrada d'una casa o un
banc,
pis...
No. En el propietari.
Bueno, en el propietari de la casa, que en aquell moment el banc li firmarà.
Bueno, passes pel banc perquè fas una hipoteca.
Clar, tenen que anar de lloguer. Com que tothom va de lloguer, es dispara el tema del lloguer. Venen les grandes màfies o les grandes empreses aquestes i controlen tot el tema del lloguer.
Però és que anar de lloguer o comprar pis és una cosa... No sé, hi ha països que no es compren pisos. La gent va de lloguer perquè amb la idea de que no estan sempre anclats en un lloc, perquè la feina els pot portar a una altra banda, per el que sigui.
Perquè les condicions econofiscals de l'accés a la vivenda de lloguer són molt favorables a que això succeeixi.
Bueno.
També és una cosa de sous? Potser és una qüestió de sous,
no,
també.
No, estic d'acord.
No, jo crec que és un problema.
Home, ara és un problema de sous si compares el preu del lloguer amb el sou que tens.
Clar.
No, però no.
I quan tu tens un sou, que aquest sou tu has de decidir si pots pagar-te, no sé, si necessites dentista, doncs si te'l pots pagar, o dius, no, mira, no haig el dentista perquè a la part del meu sou haig de destinar-lo al lloguer.
Quan el preu d'un lloguer es menja el 80% d'un sou...
Malament.
No està equilibrat. Hi ha una cosa que falla. O fallen les dues o falla una, però no està equilibrat. No
aquí,
està
aquí patim una cosa que va passar, que us ho juro que si jo hagués estat el ministre de torn, a mi no m'hagués passat. Això ja us ho dic.
No ho
hagués
permès.
Si el president t'hagués deixat.
Bueno,
els lobbies.
Exacte, les pressions externes.
Quan l'Estat va donar als bancs la millonada aquella, quan...
I que no el rescat. Doncs, que no han tornat.
Escolta, quin era el contrapès? Em quedo tot el que tens tu de pisos. L'Estat se'l queda. Si jo tinc això,
no
em quedo els pisos.
I que l'Estat hagués posat a lloguer tots
aquests... I l'Estat hagués tingut una quantitat de... No, sigui capaç.
Però és que això és el que va passar. L'Estat es va quedar.
No, la
Societat Estatal de Promoció de
Banco Malo,
el banc dolent. Es va menjar totes les pèrdues. Una altra cosa és que s'ho va menjar l'Estat. Era propietat de l'Estat. I és una societat estatal. Vull dir, ho diu clar, és a dir, això que dius, perdona Martí, però està poc documentat.
No, però escolta, què fan amb el... Doncs què han fet amb aquests pisos?
com que l'Estat no té la capacitat.
No, no perquè
té
molts la capacitat. Potser s'han de reformar, rehabilitar,
clar, és a dir,
acabar...
S'ha quedat totes aquestes daciones en pago, se les va quedar perquè...
Estructures esqueletos, també.
Sí. S'ha quedat... Estic d'acord amb tu, és a dir, en el fons de tot això, per mi hi ha una més enllà. És a dir, hi havia economistes que deien no rescatem els bancs, deixem-los caure.
Aquest... Però clar... Ja tens un altre problema, eh?
No, no, no és un altre. Està dintre dels multifactores que no res és individual i tot afecta l'ecosistema. Llavors, què va passar? Clar, qui és el gran tenedor de la deuta de l'Estat?
Els bancs.
Els bancs. Els bancs, qui té el poder?
Els bancs.
És a dir, si jo tinc 100.000 euros a un compte bancari, tinc poder sobre el banc? No. No. Però si jo li dec 100 milions al banc i no els hi puc pagar, tinc poder del copón. Tinc molt de poder. Perquè si no li pago, s'anirà a prendre per aquí. Quin és el gran problema? Que el gran tenedor de la deuta de l'Estat, d'aquest 120% sobre el producte interior brut, no? 120 de tota la riquesa que es genera a Espanya,
lo que jo penso.
El 120% és deute.
Sí. El que jo penso és que
els
Martí...
números vermells en un banc d'un ciutadà són els, o sigui, els negatius meus són els positius del banc. Que quan a vegades jo havia una època difícil meva, una vegada li vaig dir al director del banc, escolta'm, si m'hauries de posar una alfombra vermella, perquè tot el que jo et dec és el que tu és positiu i a més no, i guanyaràs quan tu vagis
pagant.
Fem servir les paraules. No és positiu, està a l'atrapant del balanç, és deute. Vale. És ja, dir, si però, no li pagues, sí. Té un problema, no és positiva. Ja,
però si li pago, li pagarem interessos.
No més faltaria, no? Haver tingut els diners abans.
El que volia dir en Martí és que potser no es va gestionar bé allò.
Jo, per mi, clarament no es va gestionar bé.
Jo crec que en Martí volia arribar és que no volia gestionar, no es va gestionar bé.
Què va passar això? Això va passar després, no? Va passar després a que aquells bancs que no estaven, és a dir, totes aquestes propietats van passar a ser gestionades i va haver-hi moltes propietats de la crisi del 2018 que han tornat a la societat a preus molt favorables. A preus molt favorables, és a dir, hi ha gent
les famoses immobiliàries dels bancs,
sí, que van accedir, que van accedir, però aquests pisos havien d'estar, és a dir, criminalitzar això.
I també la que ha dit la Mercè, falta part de pisos o falta vivenda o falta...
Clar, perquè potser si em poses més al mercat potser baixarà el preu, més oferta, més...
A la ràdio, al RAC1, vaig sentir l'altre dia que des del Montilla ja prometia 38.000 vivendes.
Ara són 50.000, no?
Al no sé què, 27.000, al no sé quant, i ara en Lilla demana no sé quants, no?
50.000
o el que sigui. I comences a sumar, i tindrien que tindre, bueno...
Un parc d'habitatges fantàstic, no?
Segurament, és a dir, jo no sé l'estadística i per tant no puc jutjar-ho, però per mi hi ha un tema més de beneficis fiscals que d'una altra cosa. És a dir, si tu tens beneficis fiscals i sistema jurídic, és a dir, a ningú, si tu tens un risc, si tu poses el teu pis, un pis que tens de l'heretat de la teva mare, no? I tu no el fas servir aquí a Figueres, no? I el vols posar en lloguer, cap problema. És a dir, és molt fàcil. Avui en dia és superfàcil. És a dir, vas, tens un llogater... d'alguna manera, a veure, veu si mira si té nòmina...
Però el llogues tu mateix o el poses en una immobiliària?
Això que tu vulguis, això és el teu
vulguis. Te la jugues d'una forma, te la jugues d'una altra.
El poses al Consell Comarcal, perquè també... O la Cambra de la Propietat, vull dir que són...
Però tu decideixes.
En un ajuntament, també. A Girona el pots donar a l'ajuntament.
Què passa si aquell llogater no paga? Què passa si aquell llogater no paga? Doncs, de mitjana, estàs entre 9 i 16 mesos abans de tenir data de judici. I després, data d'assenyalament. És a dir,
si aquell senyor... Per fer-lo fora perquè no ha complert el contracte,
perquè no ha complert el contracte. No ha pagat, etc. És més, si no et paga durant 9 mesos i va i et cancela el deute aquella primera vegada, no el pots fer fora. És a dir, t'has d'esperar a un segon impagament. Per tant, estàs allargant-lo avui en dia. És a dir, això, per mi, és que... Això... Des del punt de vista d'aquell propietari, per tant, demonitzar aquell que té 2, 3, 4, 5 pisos, que és el que estem fent, demonitzar-los, o comparant-los amb els grans...
No els comparo.
Ho estan fent. Comparant-los amb aquests grans tenedors, doncs la veritat és que per mi té poc sentit. Té molt poc sentit. És a dir, és molt difícil fer això.
És que estem tenint un espectacle per això, la finestra, per això ens distraiem.
Crec que no entrarà per aquí.
Una.
Estem veient una grua aquí davant de la ràdio i això...
Ja fa estona. Ja posen les coses de Nadal?
No crec que siguin les llums de Nadal.
Estan fent obres aquí a casa.
No és pas la brigada.
I no sé què estan fent aquí a la finestra, que això caurà tot a fons.
Com que hi ha llums de Nadal penjades allò.
Sí, bueno, això és un debat que podríem obrir, però ens queda un minutet.
Perquè tinc que anar a Madrid. José, tinc que anar a Madrid al mes de novembre i mirava ara quan estan obertes les llums de Nadal.
Quan les obren, ara d'aquí 2 setmanes...
Entre el 15 i el 20 de novembre, Barcelona i Madrid les tindran.
No, us asseguro que el dia 20, és a dir, el 20, ja hi ha espectacles de Nadal a Madrid. Us ho puc assegurar
a
ciència cierta, perquè estic subministrant uns equips a una empresa.
O sigui, entre el 15 i el 20...
M'estic agobiant molt, perquè clar, jo estic ja per comprar els torrons, no? Estem a...
Ja hi ha torrons al supermercat.
A 19 d'octubre i quasi...
Però perdoneu, però per què no?
Jo és que m'agobia molt. Nosaltres ho hem d'anar deixant aquí. Tornarem ben puntuals.
Perquè això s'està
el dilluns. Tornarem el dilluns amb el suport de Gestoria Fernández al carrer de Vila número 36. Adéu-siau.
Força, Barça.
Adéu-siau.
Ho explico.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.